Doncs mira, no sé si podria ser un dia històric o no, però la NASA ha confirmat, igual que fa dos dies també, a Mèxic van ensenyar restes de persones o d'éssers que a priori sembla que no són d'aquest món, però que tenen milers d'anys. Doncs la NASA ha confirmat que sí, que sí, que hi ha evidències i que tenen proves de que hi ha objectes voladors no identificats. Però, amb una salvetat, i és que hores d'ara, veuen impossible treure conclusions científiques sobre si són d'un altre extraterrestres o no. És a dir, que sí, que han vist coses al cel, que no saben el que són, però, escolta, que ho estan investigant i que no saben el que és. Dic que si al final tot això tira en bany, al final doncs sí que tenim visites de jo què sé, d'altres espècies, d'extraterrestres, doncs seria una data històrica. Però, vaja, de moment ho deixem amb que avui, per exemple, és el Dia Internacional d'una cosa que diuen que és la menys dolenta, que és la democràcia. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, a veure on acabarà tot plegat, eh? És divendres, de totes maneres, avui 15 de setembre, hores d'ara amb 24 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 17,8 i s'esperen pluges. I qui ens ho explica bé de veritat això ja saps que és el nostre home del temps, el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que el tenim a l'Observatori de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bueno, sembla que estem arribant a temps de tardor, d'aquest
sí,
revolucionat.
Almenys avui sembla que a partir de la una de les dues, entre una i tres de la tarda, ja, en aquest moment ja es veu a través del radar com està pujant des d'Alicant, València, Castellón, ja han arribat a Tarragona, al Delta. D'aquí una hora, una, dos, tres de la tarda arribarien a les comarques del sud de Lleida, perquè és una, gairebé se pot dir, una paraulota, ara diré, tècnicament, un sistema convectiu mesoescalar molt desenvolupat, vamos, un nucli arredonit des del meteosat, com es veu la nebulositat arredonida, i que puja de sud a nord, que en principi totes les previsions indicaven, i per això estan en avís vermell, el màxim possible, la costa, el litoral, el prelitoral, les comarques que donen una mica mar o que estan a prop del mar, i allí podien rebre quantitats importants, però totes aquestes previsions, i ara avanço, no són homogènies, no són iguals a tot arreu.
Yeah.
Hi haurà una gran desigualtat en la precipitació. Per exemple, les comarques del sud de Lleida serien les que podrien rebre més aigua, però no d'una manera igual, sinó molt desigual. Vull recalcar això perquè hi haurà indrets que poden caure en forma de xàfecs tempestuosos, pues 30-40 litres puntualment, i altres es quedaran pues, en 5 o 6.
Yeah.
I aquesta variabilitat tan gran, és a dir, la previsió és impossible que digui el que caurà damunt del cap de cada una de les persones, segons es trobi en cada moment. A vegades he de fer aquesta aclaració.
No, ja està bé, ja està bé.
Tenim un avís molt alt, de nivell molt alt, taronja en el cas de Lleida, el segon avís de nivell, i roig en la Corsa, però no vol dir que a tot arreu i a totes les persones i totes les poblacions caurà d'igual manera. La desigualtat és molt gran, es fica avís molt alt perquè en algun indret podria fer mal.
Yeah.
Podria fer mal, és a dir, una precipitació molt intensa, i de fet ja a Castelló i a València hi ha hagut aiguats importants que creen petites, de moment, petites inundacions, puntualment grans inundacions, depenent de la zona geogràfica on estiguis. Les zones de molt baix nivell, com ja va passar fa dues setmanes al Canar, pues s'acumula l'aigua que cau a sobre d'ells, més la que ve d'altres indrets, pels rius i pels barrancs. I n'hi ha aquesta possibilitat. Sembla que seria una banda de precipitacions que avançant de sud a nord i passaria relativament ràpid. És a dir, una o dues hores de pluja intensa, molt variada en intensitat, i després passaria, anirien cap al Pirineu de sud a nord, però no deixaria tanta aigua, en principi, a les comarques més pirinenques. Que és on faria més falta.
Clar, aquest és el problema. Que quan...
pantans,
clar. O sigui, si n'ha de caure molt...
És que aquestes precipitacions tan costaneres, tan a prop del mar o en zones baixes, pues, no omplen els pantans on nosaltres no tenim, clar que són no. Els sistemes muntanyosos.
No, i a més està plovent...
El pantà de Flix i el pantà de Mequinensa una mica més, però...
Però és que està plovent a zones molt seques i l'aigua llavors risc llisca molt més ràpid és quan fa malesa.
Si tant de petac, doncs pues, claro.
Armando, aquesta... de cara al cap de setmana i ja la setmana vinent.
Pues, claro, durant aquesta nit i matinada podien continuar les precipitacions, sobretot cap a les comarques de Girona, cap al Pirineu, aniran enfeblint-se, demà al matí podia haver alguna precipitació, amb tanta humitat, si arriba a ploure força, 20-30 litres, es formarien matinalment boirines, boires, núvols baixos, que semblaria boira alta a principi del dissabte, però la tendència del cap de setmana és a que no plouria o molt poc, o ruixades molt petits de tarda al Pirineu, s'obririen clarianes, acabaria lluint el sol tant dissabte a partir del migdia o una mica abans i diumenge, sempre en alguns núvols i algun petit ruixat. Les temperatures per la banda suau, és a dir, ni massa fresques de nit, ni massa càlides, ja no sé, arribarien als 30 graus com van arribar ahir, 25, 26, 27, tant durant el cap de setmana com durant la propera setmana, que la propera setmana no s'esperarien precipitacions. I per la banda suau, les temperatures temperades, que són també altes, 26, 27, que és el que es veu. I amb aquestes núvols matinals, fruit de la humitat del terra, si on arriba a ploure molt, ja veurem el que donem. Però sí que aquesta tarda hauríem d'estar més a l'aguai, perquè a ningú s'enxampi en un lloc dolent, en un túnel, en una zona de baixada, de vaguada, per si cau algun ruixat a les comarques, sobretot del sud de Lleida, principalment Segrià i les Garrigues.
Doncs estem atents, paraigua també en mà, i dimarts hi tornem, Armando.
D'acord.
Bon cap de setmana.
Doncs, igualment, a tothom bon cap de setmana.
I ara t'explico la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, tal com ens va avançar l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, l'entrevista que li vam realitzar aquesta setmana, 97 nous agents s'incorporen al cos dels Mossos d'Esquadra a les comarques de Ponent i del Pirineu Occidental per reforçar la seguretat. En total, 762 nous agents que s'han sumat al cos en període de pràctiques patrullaran a partir d'ara arreu de Catalunya. L'objectiu, segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, és reforçar la proximitat amb la ciutadania amb l'horitzó situat l'any 2030, quan es pretén assolir una plantilla de 22.000 efectius. Hi ha moltes coses que s'han reservat per l'any 2030, no sé si arribarem a temps de fer-les totes, però de moment sí que n'arriben, encara és una xifra per sota de la necessària, insuficient, però vaja, 97 nous agents que venen cap a les comarques de Ponent, no a Lleida ciutat, no, a tota la província. I a Lleida ciutat, la gestió de serveis sanitaris, que és l'empresa pública que gestiona l'Hospital Santa Maria, està ultimant el procés per llogar durant un mínim de 10 anys un gran local de més de 4.000 metres quadrats a l'avinguda de les Garrigues, a Capont, i ben aviat preveu convocar un altre concurs per intentar llogar-ne un altre per traslladar els serveis administratius i ampliar els assistencials, com la unitat d'urgències de salut mental, que s'ha quedat obsoleta. És a dir, l'Hospital Santa Maria s'ha quedat petit per les necessitats que hi ha avui en dia. I el que estan fent és desplegar tot el que és administració, temes administratius, cap a fora. I fer anar tots els metres quadrats de l'actual Hospital Santa Maria pels pacients, ja sigui per urgències o per d'altres serveis. Marxem ara cap a la Seu d'Urgell perquè més de 90 equips i uns 250 nens i joves competiran aquest cap de setmana en la final estatal de la World Robot Olympiad. Està organitzat per la Fundació Educavot i es durà a terme al Palau Municipal d'Esports. Es tracta d'una competició de robòtica que està dedicada a la tecnologia i l'enginyeria dirigida a persones d'entre 6 i 19 anys, les quals han de dissenyar, construir i programar un robot per superar un repte. L'escola mossèn Albert Vives, de la capital alturgellenca, s'hi presenta amb dos equips, que són els que es van classificar en el torneig local celebrat a Andorra el juny passat. Ara la prova servirà per triar els representants que aniran a la final internacional que enguany tindrà lloc del 7 al 9 de novembre a Panamà. I home, ja que parlem de temes internacionals, ja ho saps perquè ahir ho van dir a tot arreu, però jo t'explico per què. Ahir, això és la nostra notícia econòmica del dia, el Banc Central Europeu va decidir tornar a pujar els tipus d'interès 0,25 punts i se situa al 4,5%. És el desè increment consecutiu des de l'esclat de la guerra i en el nivell més alt des del maig del 2001. Tot això per què? Doncs perquè tenim una inflació que encara que ens diguin any més rere més, almenys aquests darrers mesos, escolta, tranquils, que jo no ha pujat tant, segueix pujant. I si sumem el que va pujar de més i que ara segueix pujant, però no puja tant, però puja més que, per exemple, fa 3 o 4 anys, al mateix període, doncs els preus s'estan encarint, que què t'he d'explicar, que segur que ja ho estàs notant. Segons les darreres dades del Eurostat, la taxa a l'eurozona es va mantenir en el 5,3% a l'agost, això d'inflació. Sí que és veritat que està lluny del màxim històric, que va ser del 10,6% registrat a l'octubre del 2022, però bastant per sobre de l'objectiu, que és del 2%, que és el que persegueix aconseguir el Banc Central Europeu, i que per aconseguir-ho puja els tipus d'interès. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
En uns segons està amb nosaltres l'Antoni Gelong. Hem de parlar amb ell de la setmana de les lletres que tindrà lloc la setmana vinent.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cope Lleida.
Un bon moment també per parlar d'activitats que tindrà lloc la propera setmana. I t'estic parlant d'una activitat que és nova, i per això la volem conèixer a fons, que porta per títol Sant Miquel de les Lletres. S'acosta la festivitat de Sant Miquel i a ningú se li escapa que suposo que el nom va per aquí. És una activitat que està organitzada per la Fundació Privada Horitzons 2050 i avui està amb nosaltres el seu president, l'Antoni Gelong. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar aquí.
Bueno, l'Antoni, per cert, que quan l'he vist entrar als estudis dic, ah, Antoni, sí que ens coneixem, que ja hem parlat tu i jo la temporada passada. Mm-hmm. Vam parlar de història de Lleida.
D'història de Lleida explicada a la canalla, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Avui parlem d'un tema diferent, però amb llibres per mig, també.
Sempre llibres.
Escolta, primer de tot, què és la Fundació Privada Horitzons 2050?
És una entitat que va néixer el desembre, que es va constituir el desembre de l'any passat. De moment només som tres patrons. I el que busquem és programar activitats i programar llocs de reflexió per a millorar si és possible, el futur econòmic, social, cultural i patrimonial de les Terres de Lleida. Nosaltres hem identificat una sèrie de buits on hi ha, o de mancances de temes que no es tracten o no es tracten prou a fons, segons el nostre criteri, i llavors tenim programada tota una sèrie d'activitats al llarg de tot l'any. I bé, i ara la setmana que ve tindrem el Sant Miquel de les Lletres.
Per què 2050? El nom de la Fundació? És a dir, és una fita que us heu posat i, escolta, el 2050 ha d'estar tot solucionat, això?
No, crec. No, el que passa és que tot és 2030. Hi ha l'agenda 2030, moltes coses porten... I dic 2030, però si queden 7 anys, no dona temps de fer res, perquè els temes complexos necessiten... temps i idees complexes, no idees simples i per demà, que és el que a vegades se'ns presenta, sobretot en el món polític i en d'altres, i en el món econòmic també. No, llavors vam posar 2050 perquè tenim la perspectiva del temps, perquè si ens diem horitzons, l'horitzó que volem és un horitzó llunyà, no? L'horitzó més proper. L'horitzó llunyà ens permet veure més lluny. I llavors vam posar 2050. A mi el 2050 m'agafarà grandet, però vaja, ja continuaran uns altres.
Igual si arriba abans, Antoni, igual si arriba abans. Escolta, una de les activitats amb les que us estreneu, perquè ens deies que us vau constituir no fa ni 10 mesos,
no,
per entendre'ns, una de les activitats que ja heu organitzat i que es posarà en marxa aquest proper dilluns és el Sant Miquel de les Lletres.
Sí.
En què consisteix?
A veure, això neix d'una reflexió que nosaltres vam fer, i creiem que hi ha quatre aspectes que ens fan posar en marxa aquesta activitat. El primer és la minva de l'ús social del català, que és evident. Davant d'aquesta situació hi ha dues possibilitats. Una és lamentar-se i l'altra fer alguna cosa. Nosaltres som partidaris de fer alguna cosa, perquè lamentar-se és menys compromès i no necessites cap recurs, però et quedes tu sol amb la lamentació. La segona és que tenim un problema de percentatge de població que llegeix. És baix, l'indicador de foment de la lectura, de lectura real, és més baix aquí que als altres països europeus, i sense llegir és difícil formar-se un esperit crític. Hi ha gent que potser creu que això de l'esperit crític s'adquireix per ciència infusa, però no. Has de llegir, has de documentar, has de saber debatre, i tot això són característiques que la nostra societat, malauradament, no té massa arrelades.
Parles de llegir en general, no?
Sí, sí,
en català.
Sí,
llegir. Català, castellà, anglès...
Sí, la primera preocupació és la llengua, la segona és llegir. La tercera és que els resultats que veiem del nostre sistema escolar és que la capacitat lectora, la capacitat d'entendre allò que es llegeix, és baixa també. Per tant, segurament és que es llegeix poc també a les edats infantils, i aquest dèficit de comprensió lectora s'arrastra tota la vida, perquè si no adquireixes l'hàbit quan ets jove, difícilment l'adquiriràs després. I això també té molt a veure amb el foment de la lectura a la pròpia família i a l'escola. I el quart és que els llibreters, editors, autors, escriptors i lectors només tenen una festa l'any, que és Sant Jordi. Vam pensar que entre dos Sant Jordis potser estaria bé fer una altra festa on tothom es pogués trobar, també.
Molt bé. Llavors, va del 18 al 24, el Sant Miquel de les Lletres. És una setmana en la que heu concentrat diverses propostes, per no centrar-ho en un sol acte, sinó, escolta, és una setmana on podem parlar molt de llibres, de llegir i del català, des de taules rodones fins a, suposo, venda de llibres, paradetes, signatura i d'altres històries.
Sí, tenim de tot. De dilluns a
divendres... I tallers, també.
Exacte. De dilluns a divendres tenim cada dia un debat amb una llibreria, amb una llibreria de les consolidades a Lleida, que són les cinc que ens ajuden a tirar endavant aquest projecte, que són l'Abacus, el Genet Blau, la Fatal, la Caselles i la Irreductible, són les cinc llibreries, i cada dia fem un debat en una d'elles. El dimarts, que organitza el Genet Blau, fem un taller per a fomentar, per a millorar, per a qui tinguin eines de dinamització lectora a l'aula, i aquest taller va destinat a professors. I llavors, al cap de setmana tenim diverses coses. Tenim parades de llibres, hi haurà 13 casetes a la plaça de la Catedral i al Pati de les Comèdies. Hi haurà aquestes cinc llibreries, els dos editors més importants del territori, que són Fonoll i Pagès, i després tenim una sèrie d'institucions que també tenen caseta. Després tenim contacontes tant el dissabte com el diumenge. El dissabte és un contacontes sobre el món de Joan Oró i el diumenge sobre Rovelló, de Josep Vallverdú, amb motiu del centenari. I després tenim el dissabte un vermut literari amb en Xavier Grasset, que jo crec que serà animat, perquè el Xavier Grasset és molt animat, i el diumenge tindrem un vermut dels escriptors i editors de Ponent, perquè això es feia, es va deixar de fer, i nosaltres creiem que els escriptors i editors es coneguin i passin una bona estona escoltant una mica de jazz i menjant una mica de coca de recapte sempre ajuda a les bones relacions.
Molt bé.
I això és el conjunt d'activitats.
Aquestes activitats ja és accedir-hi i gaudir-ne.
Exacte.
Per entendre, més fàcil no t'ho poden posar.
El lema és el mateix que el de Johan Cruyff, que és sortiu i gaudiu.
Ja.
Doncs que la gent surti de casa i gaudeixi de tota aquesta oferta, que està oberta a totes les edats, a totes les sensibilitats, a tots els gustos, però passaran a escriptors molt, molt coneguts, d'altra banda.
Jo us dono una web que és horitzons2050.org,
exacte,
que és la de la Fundació, però allí trobareu primer tota l'actualitat de la Fundació i també trobareu el programa,
exacte,
de Sant Miquel de Lletres, horitzons2050.org, tot junt, més fàcil no ens ho poden posar. I una de les activitats, de fet, amb la que comencen el dilluns, aquest proper dilluns, tindrà lloc a l'Abacus a les 7 de la tarda. És una taula redona que porta per títol Com fomentem la lectura, amb signe d'interrogació. Entre d'altres, hi participa la nostra col·laboradora, l'Anabel Ramos,
sí,
que és que ja sabeu que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Per tant, si li voleu posar cara, doncs és un bon moment. Si no us heu atensat a la biblioteca, doncs a les 7 de la tarda a l'Abacus per gaudir d'aquesta taula redona i conèixer també a l'Anabel, que estarà acompanyada per l'Aula Alia Pagès i per l'Àngel Ibaceta, que és mestre director de l'Institut Escola Torre Queralt al CECA de Sant Pere, i que moderarà Jordi Caselles.
També hi haurà la
Montse Ayats, sí, directora del Pla Nacional del Llibre i la Lectura de la Generalitat de Catalunya. Antoni, què t'agradaria que ens sortís d'aquesta setmana del Sant Miquel de Lletres?
M'agradaria que ens sortissin lectors. Aquest és l'objectiu, que la gent llegeixi, i si és possible, i és molt millor que llegeixi en català, perquè evidentment si nosaltres no donem suport a la llengua, si nosaltres no donem suport als editors i als escriptors, doncs es deixarà de produir, es deixarà de publicar, i no, el que necessitem són lectors que puguin sostenir l'activitat de tots aquests diferents agents del sector del llibre.
La naturalesa de l'ésser humà és sempre buscar el que és més còmode.
Sí.
Ho dic finament, ja m'enteneu tots. És a dir, si per fer la mateixa cosa, per un camí puc fer dos passos i per l'altre n'he de fer quatre, triaré el de dos.
Sí.
Vull dir, això funciona així. Un símil a això també és que, mira, llegir, has d'agafar el llibre, l'has d'aguantar, has d'anar fent l'esforç d'anar identificant cada paraula, comprendre-la, etc. Com es lluita davant dels impulsos audiovisuals que tenen avui en dia els joves? Audiovisuals, parlo sobretot de tema vídeo.
Sí.
La producció de vídeo, les xarxes socials, a internet, davant del llibre. Perquè jo suposo que aquesta és una de les principals causes de per què en aquesta edat s'ha abandonat. Perquè jo conec joves que quan els forcen, enteneu-me, escolta, és un llibre obligatori per l'institut, n'hi ha uns quants, un tant per cent, que quan ha acabat de llegir el llibre et diuen, escolta, m'ha agradat molt més del que em pensava. Com més pot lluitar en ple segle XXI davant d'aquests estímuls audiovisuals i que es pugui fer un camí paral·lel i dir, escolta, però no oblides el llibre?
Si jo tingués la solució a aquest dilema, sortiria a totes les teles i a totes les ràdios. Però, evidentment, no tinc...
Però creus que és aquest un dels problemes?
Evidentment que aquest és un dels problemes, perquè vivim en una societat visual on una persona rep més impactes visuals en un dia que un ciutadà en tota la seva vida a l'edat mitjana o al Renaixement. Per tant, és evident que tot el dia nosaltres rebem impactes visuals i ens hem convertit en una societat que depèn de la televisió, del mòbil, de la tablet, de l'ordinador. I, clar, lluitar contra això és impossible. El que passa és que hi ha una cosa que potser és important. Tot això, totes aquestes activitats són passives i només t'has de seure i allò va fent, no? En canvi, la lectura és una actitud activa, però una actitud activa, però que necessita assossegament, tranquil·litat i concentració. Clar, amb un nen de 7 o 8 anys dir-li necessitem assossegament, tranquil·litat...
Posa't tranquil, no?
Et dirà que tu mateix. Però, en canvi, en el sentit contrari, a Lleida hi ha una llibreria només especialitzada en llibre infantil i juvenil i sobreviu molt bé, i l'oferta de llibres per aquests nivells de la població, pels joves, pels més joves, pels nens, és enorme. Per tant, jo crec que estem arribant a un punt que potser la contradicció no és tan gran, que evidentment tu no pots no és bo obligar els nens, però sí que s'ha d'incitar els nens, perquè si no els incites per pròpia decisió no agafaran un llibre, probablement, però els has de dir, escolta, això et pot agradar, això és un món que desconeixes, aprendràs coses... I bé, les pantalles acaben fent-te mal als ulls i has de descansar de tant en tant. Clar que llavors si has de fixar la mirada en el llibre tampoc descansen els teus ulls, però no tens l'impacte dels rajos que les pantalles tenen. No? Jo crec que bueno, és un balanç entre una cosa i una altra i els pares o els tutors tenen una feina a fer, que és servir com a exemple. Uh-huh. Si els pares no llegeixen, si els pares no llegeixen contes als nens quan són petits, l'hàbit de la lectura no arrelarà.
Tan maco que és aquest moment, eh?
Ja, però s'ha de fer aquest moment.
S'ha de fer, però...
I sempre s'alega, no tinc temps, vaig escopetejat...
Això del temps...
Sí, no, això és molt variable, però és una excusa que s'utilitza per tot.
Sí, es fa anar per tot.
Diu, no, nen, va, vinga, a dormir, tanca el llum... No, cada nit, si tu dediques un temps a la lectura conjunta, diguem-ho així... aquell nen agafarà l'hàbit de llegir perquè tu li hauràs induït aquest hàbit. Uh-huh. Si el nen veu que tot el dia la tele no està connectada o la pantalla corresponent no està connectada i que els pares llegeixen, no hi ha res millor que el valor de l'exemple. Clar, hem de procurar que els pares llegeixin perquè els nens agafin l'hàbit.
Hi ha una altra dada, ja que tinc aquí, Antoni, allargarem una mica més, hi ha una altra dada que em preocupa i no sé si va correlacionada o no, m'ho dius tu. Jo crec que si no es parla català, difícilment es llegirà en català.
Sí.
És a dir, a l'inrevés no, però en aquesta direcció sí. I l'ús del català, ja que han passat la diada fa poc i que vam parlar doncs, de l'ús del català, i independentment dels titulars, tant d'un costat com de l'altre, hi ha certes xifres que et fan reflexionar. Resulta que a Catalunya només el 36% dels ciutadans fa anar el català com a primera llengua.
Sí.
El 36%. Per zones, la zona on menys és el Baix Llobregat, que es fa anar un 11%. 11% és una xifra extremadament i perillosament baixa.
Sí.
A les Terres de l'Ebre és un 75%, afortunadament. Però, clar, el gruix de la població el tenim, per sort o per desgràcia, a l'àrea metropolitana de Barcelona, on en cap dels seus districtes el català és llengua majoritària. En cap. O sigui, el lloc on ho és més és d'un 40%.
Sí.
Si es va deixant de parlar català, es deixarà de llegir en català. O no té per què?
Jo crec que no tenim dades per saber-ho encara. Almenys jo no les conec. Però, evidentment, si no es parla català, quin interès hi haurà per llegir en català? Perquè si no és la teva llengua d'ús, per principi la literatura sempre costa una mica més d'entendre, perquè els escriptors utilitzen una llengua més depurada i utilitzen més paraules de les 2.500 o les 3.000 que fem anar habitualment. Per tant, implica un cert esforç algunes vegades. Bé, el català té una situació...
Pel to, veig que és un tema que et preocupa.
És un tema que em preocupa molt i que preocupa molt a la Fundació, perquè si és veritat allò que dèiem, que la llengua és el nervi de la nació, tenim el nervi molt tocat. Si no hi ha nervi, no hi ha sistema nerviós, i vol dir que les ordres no arriben a la totalitat del cos. Per tant, en aquests moments probablement estem ja en aquesta situació. Això probablement té moltíssimes causes. N'hi ha que estan barrejades, al meu entendre, lamentablement, amb un posicionament polític que de rebuig de tot allò que es considera català, com si la llengua fos un element d'acció política i no fos una eina de comunicació, però es fa pagar a vegades a la llengua una factura que no li correspon. I hi ha un cert encastellament, que a Catalunya ja no cal saber català, que en castellà ho pots fer tot. I les noves generacions consideren que, com que ja es pot aprendre el català a l'escola, no cal fer absolutament cap acció a favor del català perquè ja està normalitzat. Que s'ensenyi a l'escola és evident, per les dades que tenim, que no significa que després s'utilitzi aquesta llengua. Per tant, no n'hi ha prou en que s'ensenyi a l'escola. D'altra banda, també tenim senyals d'alarma sobre com s'ensenya a l'escola, perquè hi ha molta gent començant per la malaguanyada Carme Junyent, que va morir ara fa pocs dies, que consideren que si és una llengua com podria ser una llengua estrangera, però que després no s'utilitza ni en les altres assignatures ni a l'hora del pati, doncs és una llengua que quedarà, que s'ha d'aprovar, però a la qual no es té cap estima especial. D'altra banda, hi ha sectors que han fet de la croada contra el català a l'escola un signe d'identitat. I això, evidentment, no ajuda gens a que tinguem un desenvolupament pacífic de les llengües. Tot això són una sèrie de... D'altra banda, hi ha llengües que, per la qüestió que sigui, tenen més prestigi que altres. Llavors, el castellà és una llengua que deuen parlar 500 milions de persones. Per tant, té, evidentment, més presència universal que el català. I és una llengua que té en aquests moments una certa moda. Per tant, és més difícil lluitar-hi. O fer entendre que el català, si no el defensem nosaltres, no el defensarà ningú. El castellà pot tenir molts defensors, però el català només ens té a nosaltres. I d'altra banda, hi ha dades de la immigració recent que van en la línia contrària de la promoció del català. Tenim una població immigrant, bàsicament, en origen a l'Amèrica Llatina, que considera que ells amb el castellà en tenen prou. Evidentment hi ha tots els exemples i totes les excepcions que es vulguin, però majoritàriament no aprenen el català. Hem tingut dos grans immigracions a Catalunya i dos grans emigracions. les dues grans immigracions són als anys 70, i és una immigració bàsicament peninsular, que als anys 70, que això és entre els 50 i els 70, però als anys 70 i 80 aquesta població, o una gran part d'aquesta població, entén que el català és una eina de promoció social, i aprenen el català i volen que els seus fills aprenguin el català. Però després, a partir de començar des del segle XXI, hem tingut una allau d'immigració de més d'un milió i mig de persones, de procedències molt diverses, perquè n'hi ha, com deia abans, a l'Amèrica Llatina, però n'hi ha d'Àfrica, de l'Àfrica del Nord i de l'Àfrica subsahariana, n'hi ha d'Àsia, n'hi ha de l'Europa de l'Est. I aquests, quan arriben aquí, arriben en condició de refugiats o arriben en condició de gent que fuig de la misèria, i ni a la immigració dels anys 70 ni a la immigració actual no hem tingut eines o no s'han volgut tenir per poder-los acollir en condicions positives, tant sigui de vivenda, d'infraestructures, de llengua, etc. I llavors es produeix un cert rebuig perquè molts ho veuen com una imposició, com una exigència amb la qual no comptaven, i consideren que ells han emigrat a Espanya i que amb l'espanyol en tenen prou. Uh-huh. I això serà molt complicat.
És una radiografia interessant, la que ens has fet. No ho havia plantejat mai així, amb aquests dos corrents, amb aquests dos moments de la història.
I llavors aquí tenim una mena d'arxipèlag on hi ha illes separades que no es comuniquen. Que s'agrupen per orígens, però no som capaços de penetrar en aquests grups. Per exemple, quan jo veig el seguici de Festa Major, jo no veig nens d'aquesta procedència. I em preocupa molt, perquè si no tenim un socle comú, serà impossible el viure junts. I després hem tingut dues emigracions, una conseqüència de la Guerra Civil, la gent que es va haver d'exiliar, que eren, en general, els millors cervells del país. Són els Torres, són els Perenya, etc, de Lleida, per exemple, no? O d'altres famílies. I ara tenim 500.000 joves formats que han marxat perquè consideren que aquí no poden desenvolupar la seva carrera professional com ells voldrien, que no tenen les oportunitats que tenen fora. Clar, probablement d'aquests 500.000 ben formats, molts d'ells parlen català, però aquests han marxat. I jo veig molt difícil que tornin, perquè les condicions sobre la recerca, sobre la iniciativa... Per exemple, quan ens preguntem per què aquests joves se'n van, jo em pregunto per què aguantem una administració tan anquilosada i tan poc partidària d'afavorir la iniciativa privada, uh-huh, que ho vol fer tot i que no et deixa fer res. I llavors, clar, potser que ens preguntem com pot ser que als Estats Units per constituir una empresa triguis 3 dies i aquí necessitis 3 mesos. Vull dir, tenim una administració que no és conscient de com funciona el món, que està apalancada. I llavors ens queixem de que els joves se'n van. Els joves se'n van perquè aquí tot és molt difícil, és massa difícil, i s'hauria d'acabar amb aquesta tendència.
Doncs ja veieu on hem acabat, però una de les coses que es pot fer, o que hem de fer, és tornar a llegir.
Exacte.
En general, i... Escolta, si entre els 2 o 3 llibres que et llegeixes, 1 o 2 són en català, doncs perfecte.
I si són els 3, millor.
I si són els 3, millor.
De tota manera, un altre dèficit que tenim és el coneixement de llengües estrangeres.
Sí, sí.
Per
aquest
tant,
és històric.
Aquest és històric, sí, però és històric i continuem sense resoldre'l.
Sí.
I llavors, bé, que llegeixin en català i que llegeixin en qualsevol llengua que coneguin, perquè l'única manera de conèixer les llengües és parlant-les i llegint-les. No hi ha cap altre sistema.
Totalment, totalment d'acord. I és cert, això. A més, està comprovadíssima. Doncs la setmana vinent, el dilluns, ja comença el Sant Miquel de les Lletres. És una activitat organitzada per la fundació privada Horitzons 2050. La trobeu a internet així, eh? horitzons2050.org, tot junt, horitzons2050 amb números .org, i allí teniu doncs tota la informació de la fundació i també d'aquesta primera activitat Sant Miquel de les Lletres. Antoni Gelong, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a tenir aquí els estudis.
Sempre que vulgueu.
Que vagi molt bé aquesta primera experiència.
Moltes gràcies.
I nosaltres, res, que ens quedem 20 segons, ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i d'aquí uns minuts hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la glosa del bisbe i també amb l'Espai Groc, que portem una pila de propostes de cara al cap de setmana i a la setmana vinent aquí a Cope Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo ya no sale en la foto de familia del Partido Socialista. Ha sido expulsado bajo el argumento del reiterado menosprecio, dicen a las siglas del partido. Vamos, un eufemismo para ocultar una purga de manual. Lo curioso es que han hecho todo lo contrario de lo que decía María Jesús Montero, la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, pues hace solo 4 días, este mismo lunes.
Cada uno se ha expresado como ha considerado y ha creído conveniente. Y lo único que le podría decir es que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto.
Pues ha sido decirlo y hacer justo lo contrario, porque Nicolás Redondo no sale ya en la foto. De este asunto se puede criticar el fondo y no te digo nada de las formas. Carlos Herrera desvelaba esta mañana cómo se enteró el histórico dirigente socialista y colaborador de COPE.
Nicolás se enteró porque estaba comiendo con un amigo. Cogió el teléfono y dijo, a ver qué tengo por aquí. Y eran todo llamadas de gente solidarizándose con Nicolás porque le había echado el partido por reiterado menosprecio a las siglas.
Nicolás Redondo forma parte de una terna de socialistas muy críticos con la posibilidad de una ley de amnistía, entre los que están también Felipe González o Alfonso Guerra. De todos ellos, es el primer expulsado en lo que es un aviso a navegantes. Otro de los críticos es también el que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina.
Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido.
Sí, señor.
Porque hay que hacer un expediente, etcétera, etcétera. Esto es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas.
Da igual que haya tenido un papel histórico en el socialismo, da igual que Nicolás Redondo Terreros representase las siglas del PSOE en el País Vasco, mientras ETA ponía en la diana a los militantes de ese partido, incluido al propio Nicolás. Sin miramientos, ha sido expulsado en una decisión que deja un regusto de injusticia. Pensar que le han sacado de la foto justo cuando el PSOE de Pedro Sánchez no tiene ningún pudor en retratarse con Bildu. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hablando de política, Pilar, y precisamente siguiendo ese hilo, ya vamos conociendo más detalles de ese acto que está preparando el Partido Popular en Madrid en contra de la amnistía. Finalmente será el domingo 24 de septiembre en la plaza de Felipe II de la capital, la conocida como Zona de Goya, en Madrid. Aznar y Rajoy ya han confirmado, por cierto, su asistencia. La policía ha detenido en Orihuena, en Alicante, a un hombre de 82 años por presuntamente haber matado a su mujer de 76. Vuelve a pasar. De confirmarse este crimen, serían ya 45 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y va a ser un fin de semana marcado por el paraguas. Atención, Pilar, prácticamente en toda España. Ahora mismo casi toda la península está en alerta amarilla por lluvias, siendo la costa catalana y la valenciana la que se lleva la peor parte. Allí hay alerta naranja. La localidad valenciana de Jávea ha suspendido las clases, también algunas facultades de la Universidad de Valencia, y los retrasos e inundaciones son constantes en el metro de la ciudad. Contamos además que el enviado del Papa para la Paz en Ucrania, el cardenal Mateo Zuppi, que acaba de finalizar su viaje a China, podría visitar nuevamente Rusia. Así lo ha anunciado hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al afirmar que continúan los esfuerzos del Vaticano y que están dispuestos a reunirse y hablar con todos de todas las propuestas serias, al tiempo que ha insistido en que la pelota no está en el campo ruso, sino en el campo del régimen de Kiev, que recordemos continúa su contraofensiva.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estamos pendientes, por un lado, de Luis Rubiales, que está declarando en la Audiencia Nacional, y también del comunicado de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino.
Sí, vamos primero a la Audiencia Nacional, donde comparecía Luis Rubiales, investigado por agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso. Preguntamos si sabemos si ha terminado esa comparecencia, Javi Gómez.
Ha terminado, Munilla. Hace 4 minutos salía justo a la 1 por esta puerta del juzgado número 1 de instrucción de la Agencia Nacional de la... Y practicada la declaración, Luis Rubiales ha contestado al juez y a todas las partes y ha negado los hechos, ha negado las coacciones y la falta de consentimiento en el beso a Jennifer Hermoso. No ha querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida, ha salido con su abogada directamente y se ha montado en un taxi.
Como venimos contando, además, las campeonas del mundo y otro grupo de jugadoras mantiene su renuncia a la selección ante la lista de hoy de la nueva seleccionadora y van a hacer, tienen previsto hacer oficial en breve sus motivos, Andrea Peláez.
Sí, en 3 horas, a las 4 de la tarde, Montse Tomé tiene que anunciar su primera lista de convocadas para los 2 primeros partidos de la Nations League y recordemos que no va a poder contar con las 23 campeonas del mundo y las otras 12 que formaban parte de aquellas 15 que no fueron al Mundial. Después de habérselo trasladado a la federación que mantienen esa renuncia para regresar con la selección española, van a hacer público un comunicado, se espera que sea en los próximos minutos, exponiendo todos los motivos sobre su renuncia a la selección.
Siguen además las reuniones en la federación buscando llegar a acuerdos sobre la convocatoria de elecciones. Y además de esto, ya hay fecha para el Clásico Barça-Madrid. Será el sábado 28 de octubre a las 4:15. Y Sergio Scariolo, destituido en la Virtus de Bolonia y en la Fórmula 1, primeros entrenamientos en Singapur, el mejor Leclerc con Sainz segundo y Alonso octavo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Moment en el que escoltem la glosa del nostre bisbe.
Lliures de triar si migrar o quedar-se. Estimats diocesans, el títol que he llegit és el que ha donat el Papa Francesc el mateix al missatge que ha dirigit als catòlics i a totes les persones de bona voluntat amb motiu de la 109a Jornada Mundial del Migrant i Refugiat que se celebrarà el proper diumenge 24. Em sembla més convenient avançar una setmana la informació a celebrar amb la finalitat que es disposem interiorment per acceptar i comprometre's en allò que centra el contingut d'aquest dia. El grup humà que es beneficia de les nostres pregàries i de les nostres preocupacions són, en aquest cas, els migrants. Els que se'n van i els que arriben hi són. Al cap i a la fi, les persones més vulnerables que han de ser tractades com uns companys de viatge especials a qui hem d'estimar i cuidar com a germans. La nostra diòcesi ha tingut en un primer pla aquesta realitat humana. Des de fa anys convivim amb persones d'altres països que venen per a guanyar-se la vida i donar suport a la seva família. El nostre regadiu, les nostres fruites són àmbits atractius per afrontar una vida. Des de luego, la migració és un fenomen complex que aquí no podem estudiar. Sempre hi ha aspectes positius i, per descomptat, inconvenients que obliguen a una serena i cristiana reflexió sobre la situació personal i familiar de molts germans. Amb aquest escrit, pretén que la jornada ajudi a totes les comunitats diocesanes a augmentar el servei cap a ells. També a convidar amb les paraules de Jesús i el recorregut pastoral de l'Església a un tracte universal i fratern. El missatge papal introduïx enguany un element característic. El que siguem tots lliures de triar. Per a marxar o per a romandre. I ahir el Papa introduïs també el passatge del Sant Josep i la Mare de Déu en companyia del seu fill que marxen perquè no tenien remei més a Egipte. És un fenomen complex i la nostra diòcesi, amb la delegació de la Pastoral de Migrants, desitja col·laborar amb tots els altres organismes en afavorir la solució a tota aquesta problemàtica. Sabeu que tenim institucions d'Església que es preocupen molt per això. Ajudeu-los, col·laboreu i pregueu per uns i per altres. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 9 minuts i mig per sobre de la una, divendres, a la meitat ja del mes de setembre, 15 de setembre. Arriben ja els núvols al sud de la província de Lleida i, de fet, ja fa uns quants minuts que el cel està força ennuvolat a la ciutat de Lleida. Arriben també les precipitacions, que, com ens ha dit abans l'Armando Álvarez, estan venint de sud cap a nord. On acabaran descarregant més serà aquesta vegada al sud de la província. Temperatura que no s'ha mogut pràcticament, 24,6 graus, 3 dècimes en 40 minuts, hi ha aquest sostre de núvols i per tant això fa que la temperatura no es mogui. Mira, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres, a Lleida, cel ennuvolat amb probables xàfecs i tempestes ocasionals al llarg de la tarda. Temperatures en lleuger descens, arribant als 28 de màxima a Balaguer, 27 graus a Tàrrega i Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a sud-est. Per demà dissabte, cel ennuvolat al principi, disminuint a poc ennuvolat amb intervals de núvols alts al llarg del matí. Tampoc es descarten, però, xàfecs aïllats al matí també en punts al Pirineu. Temperatures, en general, en lleuger ascens, amb 29 de màxima a Balaguer i Tàrrega, 28 a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, vent fluix variable amb predomini de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. És curiós perquè amb aquestes aplicacions en les que t'ensenyen doncs, cada 15 o 20 minuts una nova fotografia del radar de pluja, pràcticament ho podríem estar retransmetent com si un partit de futbol es tractés. A hores d'ara, arribant ja aquestes tempestes i aquesta pluja al sud de la província de Lleida, hi ha una llengua amb pluja extremadament feble que està arribant al sud de la ciutat de Lleida i és un front que puja i que està a punt d'arribar doncs, ja a les Borges Blanques, a la zona de Tàrrega, però encara no hi ha arribat, al Carràs, Soses, etc. El que et dic, com si fos un partit de futbol, aquesta és la informació meteorològica. La 1 i 12 minuts, busquem informació de la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans et parlava d'una activitat que tindrà lloc a la Seu d'Urgell, que és la final estatal d'una olimpiada de robòtica. Això tindrà lloc aquest cap de setmana. De fet, més de 90 equips i uns 250 nens i joves competiran a la Seu d'Urgell a la final estatal de la World Robot Olympiad. Els que es classifiquin d'aquí, són per cert canalla entre 6 i 19 anys, els que es classifiquin d'aquí aniran a la final internacional que tindrà lloc del 7 al 9 de novembre a Panamà. Doncs bé, una altra activitat relacionada amb el món doncs, de la recerca i de l'enginyeria, si voleu, del món científic, és la Nit de la Recerca, que a Lleida tindrà lloc varis dies, però sobretot el 22 de setembre. I l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha programat 18 tallers, 3 xerrades i 4 visites guiades per la Nit de la Recerca d'aquesta edició del 2023. Com et deia, tot això tindrà lloc la setmana del 18 al 22 de setembre, però la majoria d'actes es concentraran el divendres dia 22 de setembre. Les activitats arrencaran dilluns vinent, amb una visita guiada al centre i una xerrada sobre la simulació d'un habitatge al IRB Lleida per estudiar el deteriorament cognitiu. Les visites es repetiran fins dijous en diferents horaris. Són unes cites que de vegades passen desapercebudes, però que de veritat les han de tenir en compte, sobretot si tenim anava a dir alumnes, fills i filles a casa, però que són alumnes de secundària, de primària també, però sobretot de secundària, i que ja els veieu que van encaminades o encaminats cap al món científic, doncs no està de més fer aquestes visites, perquè és la manera de vegades de que no estiguin tan perduts. Quan han de triar ja assignatures i camí d'educació a l'institut, doncs de vegades, com que tot és tan teòric, no saben què triar. Doncs bé, fent aquestes visites, coneixes científiques, coneixes científics, coneixes feines que fan, que d'altra manera no els coneixeries, i et pot esclarir una mica més el futur. És difícil, amb 15-16 anys ja decidir què vol ser de gran, i més avui en dia, que canvia tot. Per tant, és una bona manera de que aneu en família amb aquestes activitats. A la nit de la recerca 2023 tindrà lloc la setmana vinent, del 18 al 22, però la major part d'activitats tindran lloc el 22 de setembre. Si feu una búsqueda ràpida als principals buscadors, escolta, nit de la recerca 2023 a Lleida, ja us sortiran totes les activitats que es duen a terme. I per cert, que això no ens toque a priori, però les campiones del món de futbol, com bé has pogut escoltar les informacions de la cadena COPE, comuniquen a la Real Federació Espanyola de Futbol que no les convoquin a la selecció perquè no hi volen anar, i per conformar doncs tot un equip, ja sabeu que necessiten entre 18 i 20 i escaig jugadores, ull que no en cridin alguna de la M femení, que se'ls hi pot obrir les portes d'una manera inesperada, però si s'ha de muntar tot un equip i aquestes titulars no hi volen anar, doncs escolta, a veure si dilluns estem parlant aquí de que hi ha una jugadora de l'AM femení que ha estat convocada, una o més d'una, convocada a la selecció femenina. Un minut per sobre d'un quart de dues, anem a fer una pausa i de seguida avui començarem un espai groc en el que et parlarem de moltes activitats de cara ja aquests propers dies. No, ja no et parlo només del cap de setmana, sinó de la setmana vinent i del proper cap de setmana. Tenem avançant moltes propostes, moltíssimes, perquè puguis fer agenda, perquè no tinguis problema de ui, és que això jo no me'n vaig assabentar i ara resulta que ja ho tinc ocupat. Doncs no, t'ho diem amb temps justament per això. Re, dos minuts i comencem l'Espai Groc.
COPE Lleida. Estàs informat.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El sonido de la alegría.
¡Gol, gol, gol!
Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I I és el moment de la setmana que ens plantarem a les 2 de la tarda parlant de totes les activitats del cap de setmana, de propostes de cap de setmana i de la setmana vinent, del món de l'espectacle, de les arts escèniques, de la cultura, de lectura. Parlem de moltes coses avui, és l'Espai Groc i com sempre està, doncs, estic ben acompanyat amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Roser Gort des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
I també està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida avui a través de línia telefònica perquè estan ultimant-ho tot al CaixaForum. Maribel Tos, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Sí, sí, efectivament. Estem ultimant els últims detalls, valgui la redundància, de l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, que inaugurarem doncs, el proper divendres 22 de setembre a les 7 de la tarda, i val a dir doncs, que l'exposició doncs, està quedant molt bé, perquè doncs, d'una exposició serà una exposició molt interactiva, molt participativa. L'eix vertebrador de la mateixa seran els miralls, i a través d'aquesta exposició descobrirem quan importants són els miralls en la nostra realitat, no? Quant de física, quanta física, quanta matemàtica hi ha en els miralls, quina importància han tingut en la invenció de diversos enginys que formen part doncs, del nostre entorn, i en definitiva doncs, descobrirem com a través doncs, dels miralls la realitat es pot interpretar o descobrir des de diversos punts de vista.
Doncs això serà la setmana vinent, divendres, que ja la inaugura... El divendres ja s'obrirà al públic,
Sí, sí, sí. Divendres s'obrirà al públic a partir doncs, de les 7 de la tarda. Precisament doncs, el divendres tindrem aquí a Caixa Fòrum a Josep Miquel del Campo, que ell és lleidatà de naixement, i que és el coordinador de l'exposició i que el tindrem al CaixaForum, que abans d'obrir portes ens explicarà molt breument l'exposició, ens donarà doncs, aquelles pautes per descobrir-la i per interpretar-la doncs, extensament. A partir de les 7 de la tarda, com dèiem, doncs, inaugurem, obrim les portes. I també m'agradaria fer palès un incís, no? Aquesta exposició forma part dels actes de l'Obert Centre Històric, no? El cap de setmana vinent, el centre històric de la ciutat es vesteix de festa, en el qual doncs, diversos equipaments, diversos establiments programen doncs, activitats per celebrar el centre històric, no? I com no, doncs, que CaixaForum Lleida també celebra doncs, el centre històric amb aquesta exposició i concretament amb la inauguració doncs, d'aquesta exposició que es podrà visitar a CaixaForum Lleida fins a l'1 d'abril, tal com comentàvem doncs, divendres passat.
Molt bé, doncs en parlarem a fons la setmana vinent i ja us avanço que l'altre, el comissari que ha nomenat ara la Maribel, doncs estarà als nostres estudis per ja... Home, no us farà spoiler, però sí que ens parlarà de coses ja molt més concretes i cosetes que no ens hem de perdre quan fem la visita. Una visita, per cert, Maribel, que en aquesta ocasió s'allarga fins al mes d'abril, em sembla.
Sí, així és, no? L'exposició es podrà veure fins al dia 1 d'abril, perquè doncs, aquest llarg període de 7 mesos, precisament doncs, per donar doncs, el màxim de cabuda a tots els centres escolars que dia a dia doncs, ja estan reservant la seva plaça i estan reservant doncs, la possibilitat de venir amb la seva classe a fer una visita guiada a l'exposició, no? Que serà doncs, realitzada per un educador de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida. I com hem dit en diverses ocasions, són els grans prescriptors de CaixaForum Lleida. Perquè els nens i nenes, és a dir, els escolars, durant la setmana doncs, visiten l'exposició amb l'escola i després durant el cap de setmana o durant les tardes o durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, perquè aquesta exposició també ens abraçarà fins a Setmana Santa, venen amb les seves famílies i d'alguna manera els hi mostren tot el que han après durant la setmana, tot fent la visita comentada.
Són els guies, llavors, de casa, a més, que hi ha confiança.
Són els grans guies.
Clar, sí. Molt bé.
Però també doncs, hem organitzat, com és habitual en la programació de CaixaForum Lleida i en el marc de les exposicions, diverses visites guiades adreçades pel públic general, concretament doncs, el dissabte 24, 3 a les 7, a les 6 de la tarda, perdó, a les 6 de la tarda comencem amb la primera visita guiada adreçada al públic general i el diumenge 24 a les 12 tindrem la primera visita adreçada al públic familiar.
Molt bé. Doncs visites guiades, ja sabeu que la última van tenir tant èxit que van haver d'ampliar dates i així tot es va omplir tot. Per tant, si ja teniu previst de fer una visita a la web, a caixaforum.org/Lleida, teniu ja dates disponibles i si no us atenseu a Blondel i feu la reserva ja. Feu la reserva.
Si em permets, Ricard, no? Prenent una mica les paraules que tu comentaves, no? Que reforçaves, no? Deies l'anterior exposició Faraó, rei d'Egipte, va tenir un èxit important en relació doncs, a les visites guiades, perquè es van exaurir. Hem vist la necessitat d'ampliar-ne doncs, l'oferta.
Ah.
I llavors, a partir d'aquí, doncs, tots els divendres i tots els dissabtes hi haurà doncs, una visita guiada adreçada al públic general a les 6 de la tarda.
Molt bé. Molt bé, doncs d'això tindrem temps de parlar, ja saps, fins a l'1 d'abril, però no t'esperis al darrer dia i sempre es poden fer dues o tres visites, que sempre acabes trobant una cosa nova. En parlarem a partir de la setmana vinent, però també la setmana vinent hem de parlar dels inicis de dos cicles, com bé veurem, el mes de setembre és inici de moltes coses, eh?
Sí, així és, així és. La darrera setmana de setembre iniciem dos cicles molt importants, molt potents en la programació de CaixaForum Lleida. Concretament, el dilluns 25 de setembre iniciem el cicle L'art en el cinema, en el qual, doncs, al llarg de 5 dilluns consecutius, la pantalla gran de cinema doncs, de CaixaForum Lleida projectarà doncs, un documental dedicat a un gran artista de la història de l'art, no? I comencem doncs el dia 25 de setembre amb el títol Tintoretto, un rebel a Venècia, i contarem també, com és habitual, perquè val a dir que és la tercera edició que nosaltres fem aquest cicle, contarem amb un presentador doncs, molt especial i molt estimat per part de CaixaForum Lleida, que és Oriol Bosch. Oriol Bosch és conservador del Museu Morera i estarà a l'escenari de CaixaForum Lleida cada dilluns per presentar el documental que seguidament doncs, visionarem. No? Com dèiem, els títols que hem triat és Tintoretto, un rebel a Venècia, però continuarem el dilluns dia 2 d'octubre amb Cézanne, Retrats d'una vida. El dilluns 9 d'octubre tindrem el documental Vincent van Gogh, una nova mirada. El dilluns 16 d'octubre tindrem Hitler versus Picasso i altres artistes moderns, i finalment aquest cicle es clourà el dia 23 d'octubre, dilluns, amb el documental David Hockney a la Royal Academy de les Arts.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest és un dels cicles, i l'altre...
Sí. I dimarts comencem doncs, un gran cicle o reemprenem un gran cicle a CaixaForum Lleida, que és el que porta per títol Universos Literaris, en el qual doncs, una vegada al mes convidem doncs, amb un gran escriptor del panorama literari espanyol per venir-nos doncs, a explicar la seva trajectòria, el perquè doncs, de tota la seva creació i la seva literatura. I comencem amb un gran nom, amb una gran espasa de la literatura espanyola. Tindrem el dimarts, dia 26, a les 7 de la tarda, a Enrique Vilamatas.
Mm-hmm, molt bé. Doncs tot això teniu a caixaforum.org/Lleida. Aquestes dues activitats que ens acaba de presentar la Maribel són cicles, per tant, cada mes tindreu una nova proposta i és estar atent a la plana web per anticipar-se, perquè al final si us interessa, hi ha molta gent que li acaba interessant, doncs que no et quedis sense poder entrar o sense poder accedir. caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació. Maribel Tost, escolta, el proper dia et veig ja als estudis, no sé si portaràs un mirall o no. Clar, és que de miralls n'hi ha de molts. Clar, sempre ens pensem els grans miralls, però hi ha els miralls aquests plegables que es poden portar dins d'un bolso, per exemple,
Sí, efectivament, hi ha de molts tipus i com tindrem l'oportunitat doncs, de descobrir en l'exposició Miralls dins i fora de la realitat.
Molt bé. Maribel Tost, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
COPE Lleida.
Doncs ara que és el moment de marxar ara cap a la Rambla d'Aragó, a la Biblioteca Pública de Lleida, que, Antònia, aquest proper dilluns ja recupereu horari de tardor, d'hivern o de durant l'any, digue-li com vulguis.
Nosaltres al final li hem dit l'horari habitual.
Val, no, dic perquè si dius horari de tardor, horari d'hivern, sí, com a que acabes ja d'entrar del tot a la rutina.
Ara ja tenim aquest horari, que ja el tenim fins a mitjans, finals de juny. Em sembla que és fins al 22 de juny o així de l'any 24.
És l'horari de curs.
És l'horari de curs.
És aquest. Anem a recordar-lo a partir de dilluns.
Fem els dilluns de 3 a 8 de la tarda, dimarts a divendres de les 10 del matí a les 8 de la tarda i dissabte fem el matí de les 10 a les 2. O sigui, fem 4 dies sencers, un dia de tarda i un dia de matí.
Te'l saps de memòria, eh? L'està dient sense llegir. Eh?
Home, després de tants anys, sí. No? Home, la veritat és que te confesso així, ara que no en sent ningú, avui el personal de la biblioteca fem un dinar de comiat de l'horari d'estiu.
Ah, home,
perquè, clar, per a nosaltres, jo entenc, que hem de tenir l'horari habitual i només faltaria, però per a nosaltres, clar, tenir tres dies que plegues a les 3 de la tarda, clar, no és habitual i s'agraeix.
No, home, a més hi ha moltes empreses que si poden, quan comença a fer bon temps fan una mica més d'intensiu i quan arriba benvingut sigui, quan el perds és un bueno, vale, venga, ja hi tornem a ser per això ho deia. Bé, dilluns doncs torna a l'horari habitual a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, també arriba ja ens ho vas a apuntar la setmana passada, a l'Hora del Conte.
Exacte, obrim ja el formulari de l'Hora del Conte, és aquesta roda de contes que fem juntament amb la Biblioteca de Pardinyes i l'Ajuntament de Sucs i la Biblioteca de Sucs, i fem el mateix conte al mes, el fem un dia a cada biblioteca, o sigui, la persona que pugui triar on li vingui més de gust de veure'l. Aquest primer que tenim és la Llar de les Bestioles, que serà el dia 26 de setembre a les 6 de la tarda, a càrrec de Lídia Clua, que és una versió lliure del bestiolari de Josep Vallverdú. És adreçada a nens a partir de 3 anys. Continuen fent el tema del formulari d'inscripció, no tant perquè en aquest moment sigui necessari, perquè a més ho fem al claustre, no hi ha cap problema, però sí que hem vist que moltes famílies ens han dit que els hi va molt bé saber si tindran plaça o no tindran plaça. I de moment continuarem amb aquest sistema. Havíem plantejat ara ja deixar-ho lliure, però és veritat que quan estàs allà et ve algú a l'Hora del Conte amb el nen i no poder-lo deixar entrar perquè hi ha l'aforament limitat, amb gent adulta no hi ha cap problema, però amb nens et sap greu.
Sí, a més miren amb aquella cara i dius ara que vinga, va, que li busquem un raconet, però legalment hi ha uns aforaments màxims.
Més que res per temes de seguretat, perquè, si hi hagués alguna cosa no ens podem pas arriscar, i menys havent-hi nens petits.
L'Hora del Conte, aquest, com ens explicaves, aquest mateix conte que va per les tres biblioteques, són les mateixes persones, que el porten cap a les tres.
En aquest cas és Lídia Clua, que és que ara no recordo les dates de que faran a Pardinyes i que faran a...
És la mateixa representació.
Sí, és la mateixa, o sigui, exactament el mateix. Ens van plantejar, això va sortir una iniciativa de col·laboració amb la Biblioteca de Pardinyes, que, clar, ens trobàvem a vegades, que gent que no havien pogut vindre a la biblioteca o alguna cosa que feia Pardinyes i gent que ens deien que no tenia lloc. I vam decidir, fer-ho juntes i, a més, començar a donar una mica aquesta imatge d'activitats, de programació d'activitats conjuntes entre les dues biblioteques, i s'hi va afegir l'Ajuntament de Sucs, la Biblioteca de Sucs, i l'any passat, més a més, amb molts de les sessions que vam fer, també hi entrava algun centre cívic o sala de lectura de diferents barris.
Va haver un temps que tenies com a crèdits de pràctiques alumnes
de l'aula de teatre.
De l'aula de teatre i abans de la Universitat de Lleida.
De la Universitat de Lleida, sí.
Això no,
ara en aquest
no
moment,
repetit.
Quan des de que va haver tot el tema de la pandèmia, es va cancel·lar, perquè amb la Universitat de Lleida el que vam fer al final, en lloc de que vinguessin cada setmana o així, que era més complicat, el que vam fer és que ens feien la marató de contes per Sant Jordi. I venien tots els grups i ens feien una marató de contes per Sant Jordi.
Bueno, era una part de pràctiques o de crèdits d'aquestes pràctiques de magisteri.
Sí, i ara el que tenim de pràctiques és el cicle inicial de l'IA Ronda, que ja serà el tercer any que ho fem, ens fan el petit racó de contes. Contes.
Ah, molt bé.
Ens fan unes sessions que començarem, me sembla que és el mes de novembre, és també una vegada al mes, i fan contes, però en aquest cas adreçats a nadons, a nens a partir d'un anyet o així, i ho fem a la biblioteca. Funcionen molt bé, ho fan molt bé, a més, bueno, és una, per a ells també és una oportunitat de posar en pràctica el que han après a l'escola, a l'institut.
No, a més, quan tractes amb canalla petita, la teoria és una cosa,
sí. Sí,
quan
sí,
et poses allí davant dels nenes i els nens és una
altra.
Perquè a més hi ha dies, I cada nen i cada nana té el seu dia.
I has de saber improvisar molt també amb ells.
Sí, totalment. Mm-hmm. Sí, sí, ho pots portar tot previst de casa, però tranquil, que segur que et trenquen el guió un moment o altre.
Sí,
eh?
Sí.
Molt bé, doncs això pel que fa a l'hora del conte. També comença el documental del mes.
El documental del mes, la setmana passada ja vam dir que es podia consultar en línia, i ara aquest dilluns fem la sessió presencial a la sala de projeccions, que és això, el documental és Remant a la deriva, és un documental indi, està en maharati i indi i subtítols en català i castellà. I és sobre dos pescadors de Bombai que s'enfronten al canvi climàtic de diferent manera.
Jo, si l'heu vist en línia, hi ha una excusa per anar a la biblioteca a veure'l. Que estreneu projector.
Bueno, l'excusa exacta és que estrenem projector. Encara no està al 100% de les seves possibilitats, perquè encara no... Bueno, falta uns ajustos per a que ens doni tota l'amplada de pantalla. Hem fet pantalla nova, en aquest moment la paret ja és tot... Bueno. Sembla una tonteria explicar-ho així, però per nosaltres ha estat important poder millorar el que és el tema de la pantalla i el tema de la projecció, i l'any passat ja vam millorar el tema de les butaques. Vull dir, que tenim una sala que pensem que podrem fer força
i
coses.
I la gent a partir de certa edat, que la vista doncs, ja comença a ressentir-te, tot el que sigui millora amb l'aspecte visual, benvingut sigui, només faltaria. Per això us deia, sempre no et fa falta una excusa per visitar la Biblioteca Pública de Lleida, però si necessites una, doncs aquesta ho és. És igual si l'has vist a casa. És més, així pots comparar. Per molt gran que tinguis la tele a casa. El documental del mes, això serà
el dilluns a les 6 de la tarda.
Dilluns
18 a les 6 de la tarda.
Hi ha una altra cosa que també marca l'inici de curs a la biblioteca, i són aquests cursos d'habilitats digitals. Ja sabeu que això ja fa unes quantes temporades que ens ho estan oferint, i és, ara ja ho hem de dir així, o sigui, sí o sí, no és que hem de portar, però pràcticament t'ho puc assegurar que has de portar un telèfon intel·ligent a la butxaca. Al bolso, a la butxaca, a la motxilla, on sigui, un telèfon, un smartphone, un telèfon d'aquests que no només serveix per trucar, que fa d'altres coses, que es connecta a internet. El problema d'això és que això ha arribat a la societat, ens ho han tirat a sobre, molts dels serveis i serveis bàsics, escolta, s'han passat a gestionar a través d'una aplicació, descarrega l'aplicació i gestiona tot per aquí, donat d'alta, usuari, contrasenya, mail, etc, etc. I escolta, hi ha un tant per cent de la població que s'ha trobat amb aquest carreró sense sortida de s'ha de fer així i ja està, no, només es pot fer així. Qui m'ensenya a fer aquests aparells o a donar-me d'alta a la meva salut, perquè també tot es fa des d'allí? Doncs a la biblioteca tenen aquests tallers d'habilitats digitals.
A la biblioteca, i he de dir que en molts centres
llocs,
de gent gran,
a
centres cívics, a centres de dia, en molts llocs, però tal com tu dius, hi ha moltíssima gent que té mancances en aquest sentit. Llavors nosaltres programem aquests tallers d'habilitats digitals per majors de 55 anys, és igual, no ve d'un any amunt i avall, i la característica que tenen és que són molt personalitzats, són tallers de petit format, i la professora es pot adaptar perfectament a la situació de cadascú, pot anar a fer el seguiment, i aquesta... El semestre passat vam fer només per a mòbils, i ara tornem a fer un parell de tallers que seran d'introducció una mica amb l'ordinador o amb el portàtil.
Molt bé.
La gent no cal que ho porti, ho tenim nosaltres a la biblioteca. Farem unes nocions bàsiques de com moure't per internet, de com navegar, de com pujar-te un arxiu, com baixar una fotografia. Aquest és molt, molt bàsic. I després aplicacions pràctiques, tal com tu dius, doncs demanar hora al CAP i tipus d'aplicacions que serveixin sobretot per a coses pràctiques, que ara sí o sí, si no et vols desplaçar presencialment al lloc, i a vegades inclús si vas presencialment no et poden atendre.
Sí, moltes vegades.
Ho has de fer així.
Si té cita prèvia, no. Doncs ja pots marxar. Però si no hi ha ningú aquí, però no té cita prèvia.
Sí, sí.
Bueno, són aquestes històries també que déu-n'hi-do. Aquests cursos són bàsics. És a dir, si tens cert nivell,
no,
ja no hi vagis,
no.
Perquè després diràs, és que escolta, no he pres res.
No,
bueno,
pres
és que no era per tu.
No.
És que no era per tu.
Són inicials, i el que sí que ens trobem és que hi ha gent que el repeteix, perquè està clar que igual no...
Bueno, és que també són coses que si no les fas cada dia, també les has entès quan fas el curs, i al cap de 6 mesos dius, ui, on havia d'apretar?
A l'hora de triar quin tipus de curs oferíem, perquè, bueno, has de seleccionar una mica, vam pensar que aquesta franja era la que potser ens feia més, que podíem donar més servei. Quan això estigui ja superat i de tot, doncs segurament a la millor farem coses dedicades a joves o a d'altre públic, però en aquest moment veiem, per la demanda que tenim, que seguim tenint necessitat de fer aquest tipus de curs.
Com s'accedeix? Com
ara, a partir del mes que ve, farem, ja obrirem els formularis, o sigui, la setmana que ve, també crec, ja obrirem els formularis i la gent ja es podran apuntant.
És gratuït, com sempre.
Sí.
Cal tenir carnet de la biblioteca?
Sí, això sí. Val. Sí que ho demanem. A veure, el carnet de la biblioteca també és gratuït per un tema de comunicació, perquè la persona que té carnet, tenim el telèfon, tenim tot, i més, ens és més fàcil de comunicar-nos.
És gratuït, o sigui que a més es fa...
Al moment.
Rapidíssim. Molt bé, i després hi ha unes altres activitats que s'han posat de moda els darrers anys i que també marquen l'inici de curs, que són els grups de lectura.
Exacte.
Que jo no sé si haurem d'ampliar a la biblioteca perquè hi capiguin.
Ara ja tenim tots els grups de lectura d'adults plens.
Com? Ja els tens plens?
Bueno, va haver grups que els vam obrir a les 3 de la tarda i a les 4 els tancàvem.
Això és morir d'èxit, eh?
Sí. I ara en queda un d'obert, que és el de cinema d'animació, que al ser nou sempre costa una mica més d'arrencar, però bueno, que tampoc no li falta gaire, i els altres 9 cursos estan tancats.
Caram, escolta, controleu d'alguna manera o sabeu d'alguna manera el tant % de repetició?
O sigui, sí.
A més, deu de ser altíssim, no?
Sí, a més ho tenim en compte, perquè si una persona l'any anterior en aquest mateix grup havia assistit més de 6 sessions, de les 8 que hi ha, havia assistit com a mínim 6, ho tenim en compte a l'hora d'establir prioritats, de dir, bueno, doncs aquesta persona ha demostrat que ha fet ús del curs, perquè també sigui de dir que hi ha gent que s'apunta al grup de lectura, i després, a vegades, perquè han sigut molt optimistes al setembre a l'hora de preveure tot el que faran i després no poden seguir, o a vegades perquè surten situacions
també,
familiars que
també.
No hi comptaves i et surten, i llavors no pots seguir el grup, i clar, has estat ocupant una plaça que segur que es va quedar algú a fora.
Hi ha molta gent que em segueix preguntant, però escolta, això que parleu dels grups de lectura, però això com funciona?
Això com funciona és molt fàcil. La biblioteca proporciona un llibre, un títol ja de diferents temàtiques, doncs ja ho saps que tenim la de negre, la de...
Cuinant
entre llibres, d'una habitació pròpia, de literatura catalana, de novel·la contemporània, bueno, de novel·la gràfica, bueno, tenim 10.
Sí, cada grup té una temàtica concreta.
Una temàtica concreta, val? N'hi ha un que és el més generalista, que és de novel·la contemporània, que és una mica el que va ser els inicis dels grups de lectura, i en aquest es tracta novel·la contemporània de qualsevol lloc i de qualsevol gènere. A la resta estan més dedicats a un tema.
Clar.
La biblioteca et proporciona aquest llibre, tu el llegeixes a casa tranquil·lament, i el dia de la trobada presencial et poses en comú. Hi ha un coordinador o coordinadora que dirigeix la sessió, que...
Bueno, ajuda a trencar el gel,
et fa aportacions, fa aportacions, és la que a més durant el mes ja ha anat fent, tenim els grups, ens comuniquem per l'aplicatiu Delphi, i el coordinador o coordinadora ja ha anat posant pinzellades, escolta, mireu aquest capítol o fixeu-vos amb aquesta protagonista, que en parlarem, o què en penseu d'aquest tema, o un enllaç amb una entrevista de l'autor o d'escriptor o escriptora. I el gran èxit dels grups de lectura a tot arreu, a la biblioteca, a les llibreries, entitats a tot arreu, és que és una activitat participativa. Tu no vas a escoltar, tu no vas a seure't en una cadira i que t'expliquin o et facin una conferència. És una activitat en la qual la teva aportació és tan vàlida com la del coordinador i com la de qualsevol, perquè a més ho veus, o sigui, quan has acabat la sessió, dius, quantes lectures hi havia d'aquell llibre que jo no vaig ser conscient. I moltes vegades, molta gent que ha llegit el llibre diu, me'l quedo uns dies més perquè ara vull llegir-lo amb aquesta mirada que m'ha donat aquest company
però
a l'hora de la sessió.
Un cop al mes.
Un cop al mes.
Sí, durant el mes te l'has de llegir.
Sí.
El dia que queden al mes fan la posada en comú i d'allí ja surten amb el llibre del mes següent.
Del mes següent, exactament. Però la veritat és que hi ha gent que s'ho prepara moltíssim, hi ha gent que no, que van i simplement és el comentari, però hi ha gent que van amb pàgines marcades, bueno, vocabulari, comentaris... És molt enriquidor, molt.
Jo ho sé en part perquè l'Anabel, fora d'antena, sí. L'Anabel Ramos, la bibliotecària que teniu, una de les bibliotecàries que teniu, em porta algun i a més m'ho explica. Dius, hi ha gent que comencen fluixos, però sí, conforme van passant els mesos, escolta, entren amb una dinàmica molt potent, no? Crec, abans et deia, dic, haurem d'ampliar la biblioteca, perquè no s'hi caben, el que és un problema és més de personal que sí. No pas de lloc.
Bueno, i d'horaris, i una mica d'encaixar-ho tot, perquè, clar, n'hem iniciat 10, ara iniciem aquests dos, que avui comentarem, que són un d'infants de 10 a 12 anys, que és el Joel Llegisco.
Quantes persones aproximadament hi ha? Amb un grup.
Amb un grup. Són màxim 20-25. Ara els, molts grups els han tancat a 25 perquè és que teníem tanta demanda que vam dir, bueno, tanquem-los a 25, hi ha més gent. L'ideal són 18-20 persones, però clar, entre mig de l'any hi ha molta gent que jo avui no puc vindre, jo avui no,
sí,
no
ja
tinc bé, i llavors ens hi han baixat una mica. No és l'ideal, eh? No ens agrada fer clubs així, però clar, és que si no deixàvem a moltíssima gent a fora.
Doncs res, ni queda un d'obert. T'ho dic perquè si vols provar l'experiència, t'hi enganxaràs.
Sí,
jo tothom qui conec que ho ha provat perquè ho ha escoltat aquí a l'Espai Groc s'ha acabat enganxant amb això, eh? Grups de lectura. Ara n'hi ha a molts llocs, a part de la biblioteca n'hi ha molts llocs.
I a més que funcionen molt bé i, bueno, i gent que venen als de la biblioteca i van a d'altres llocs i comenten que tothom molt bé.
Saps que em congratula veure que té èxit perquè al final, per molt que ens hagin fet creure que és a l'inrevés, les persones som socials.
Sí.
I necessitem el contacte amb d'altres persones i asseure'ns i debatre no vull dir discutir. I escolta, jo ho he vist així, doncs escolta, jo ho he vist així. Doncs, escolta, no, doncs tens raó.
No, i a més, en qualsevol d'aquestes sessions...
Necessitem, ens agrada el contacte.
Tu marxes amb un fil de lectura.
Clar.
O sigui, marxes amb moltes recomanacions.
Vull dir, i amb un aprenentatge constant, és això. Sí.
Molt bé, Antònia, doncs, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do quin arrencament de curs, a la biblioteca. Antònia de Capdevila, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida.
I ara de la biblioteca cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, és una altra d'aquelles infraestructures, equipaments, edifici, digue-li com vulguis, que l'has de visitar, anava a dir un cop a la vida, més d'un cop a la vida, però com a mínim. És a dir, jo encara em trobo algú que em diu, és que no hi he anat mai. No pot ser, no pot ser. O sigui, no pot ser, Roser.
No, de cap de les maneres.
A més, mira, anar a l'auditori és com els grups de lectura, enganxa.
Sí.
T'ho dic de veritat.
No, és així. I a part és perdre la poc, com sempre diem, a l'equipament, al no entendre a música clàssica, avui jo no... És perdre la por, és vindre, perquè ara també estem oferint molts tipus diferents de música, és no començar per un gran concert de música clàssica, altres tipus de concert dels que ara us en parlaré i us transmetem, perquè creiem que són tres concerts fantàstics, els d'un nou cicle que ara comentarem, però perdre la por perquè vens una vegada, vens a l'edifici, vens amb alguna de les visites guiades que de vegades fa la Puri, però també per falta de personal ni volem fer més, ho estem intentant, serà també un tema a tractar, però hasta la pròpia gent del barri. A vegades estan per allí a la plaça, entren, si tenim la sala oberta, entren i de sobte tot canvia, es fa màgia. És a dir, has de perdre la por, la ignorància, saber què fem quan veus que és música, la música és un llenguatge universal i més cert tipus de música, les coses canvien i per això també, Ricard, amb vista, amb fer canviar això i a fer que tothom se senti protagonista de l'auditori, del Teatre de l'Escorxador, de la Llotja, farem la festa d'inici de temporada la setmana vinent.
Sí. Que la... És una festa llarga, de 3 dies.
Sí, exacte. Ho fem aquesta vegada a lo grande, sí. Començarà el divendres 22 de setembre, al nostre barri, al barri de l'Auditori, el barri Noguerola, i començarà a la tarda, a 4:45, des de l'Escola Príncep de Viana, on sortirà un cercavila inaugural amb la xaranga Besumeta. Aniran per diferents carrers del barri i acabaran a la plaça de l'Auditori, que la plaça es diu Josep Prenafeta, però perquè ens entenguem tots és la plaça de l'Auditori, d'acord? Allí acabarà. I llavors a 2:45, està previst un berenar popular amb fruita i xocolata. val? Per agafar forces de cara...
Mira, això ja m'agrada. Això ja m'agrada, perquè jo sempre he estat a moltes ampes, sobretot a l'etapa de primària, i sempre deia, quan fem una festa és coca i xocolata. I pensava, però a veure, no estem dient que no és bo per la salut, estem a Lleida, per què no donem fruita? No, home, és que la gent... Escolta, doncs fruita i xocolata em sembla una combinació perfecta.
Sí. I amb això també hem volgut molt col·laborar, com que també col·laboren amb nosaltres moltes entitats del barri, el CAP de Rambla Ferran, etc. Són elles que també ens van dir, hauríem també d'una mica de berenar saludable, per tant, fruita. Sí. I plus també ens ajudaran aquesta fruita, l'Associació de Dones, per tant, vull dir, fem que col·laborin tots i, com tu dius, més saludable,
sí,
també.
Sí. I bo, saludable i bo, escolta, i tant, és que ho té tot.
Segur. I després, a les 6 de la tarda, també des de la pròpia plaça, sortirà un espectacle de carrer, que és un espectacle que es titula La Fresca, de la companyia de l'Anna Confetti, que són com a tres senyores, serien com les tres iaies, que van amb una cadira gegant i que comencen un recorregut des de la plaça de l'Auditori fins a arribar a la pròpia de la Diputació. No és, és molt visual, amb poques paraules, però és molt còmic. Vull dir, us emplaço tots a venir perquè és molt divertit aquest espectacle. Per tant, divendres 22 donem com el punt de sortida en aquesta festa d'inici de la temporada, que es prolongarà durant també el dissabte i el diumenge. El dissabte al barri de l'Escorxador, des de les 5 de la tarda, fins a les 9, perquè hi haurà a les 5 Puc i la seva trup, amb toms creatius, que estaran al carrer Lluís Companys de les 5 a les 8. Hi haurà una xocolatada a les 6 de la tarda, a la plaça Esteve Cuito. Mm-hmm. A les 7, una actuació de Zoom Zoom Teatre amb Rinos. I a les 8, una actuació de la companyia de comedians La Baldufa amb Amal.
Escolta, això és un festival.
Per tant, sí, sí, és un absolut festival pel barri i per tothom que ens vulgui acompanyar. Emplacem a tota la gent de Lleida que estigui aquests dies per aquí, que no marxin, per poder vindre en aquest inici de temporada.
Home, ho heu fet bé, eh? No és el cap de setmana del 29.
Evidentment.
Que aquell seria més problemàtic, no?
Sí,
no.
Sí, clar, ja s'ha mirat per això també. S'ha fet abans de la gran festa de Lleida, ja començàvem l'inici de temporada. I llavors acabarem diumenge 24, als Jardins 1 de maig, que està al barri de la Mariola, zona 9, a les 12 del migdia, amb una obra a càrrec de Berta Puig de Masa, la nostra arpista, i Alba Godoy, que es diu Vallverqué, Vallverdú, per també homenatjar el nostre estupendo escriptor. I després, quan acabi, que durarà aproximadament una hora, hi haurà un petit pica-pica familiar.
Molt bé.
Per tant, és una manera d'engrescar la gent.
És un festival de tres dies, de veritat.
Sí.
Amb tres emplaçaments diferents, però és igual, divendres estàs aquí, dissabte allà i diumenge més enllà. És així de fàcil. És tot gratuït,
tot, accés tot gratuït, lliure, accés lliure.
Pensat per totes les edats.
Als espectacles de carrer pots arribar, marxar, tornar,
correcte,
arribar més tard. No hi ha cap tipus de problema, per tant, uniu-vos a la festa quan i com pugueu. Per tant, és a l'abast de tothom, que és el que volem.
Doncs aquí només hi faltes tu.
Just.
Clar, tu, vull dir tu, que ens escoltes des de casa, des del cotxe o des de la feina. O sigui, ells ho han fet tot, ho han preparat tot, ho han previst tot. Ara només falta, no et poden venir a buscar a casa i portar-te, només falta que vinguis, per tant, ja està. Marca-te-ho al calendari, t'ho vam explicar la setmana passada, aquesta, que és la setmana abans, i la setmana que vens ho tornarà a explicar la Roser.
Correcte.
Però marca-te-ho a l'agenda, que després, ai, ui, és que mira, ja tinc una altra cosa. No, home, no, que fan molt, és un esforç, o sigui, ho fan de gust. Però és un esforç, organitzar aquestes històries i més tres dies. Llavors, falta que la gent respongui, la gent hi vagi i espero realment que es quedi tot petit, la veritat és que sí. Dit això, la temporada oficialment comença ja a l'octubre.
Sí, el primer nostre gran concert, que també et vaig comentar la setmana passada, serà el 6 d'octubre, un divendres, amb la Franz Schubert Filharmonia i el gran guitarrista montenegrí Milos Karadaglic. I serà el concierto d'Aranjuez amb Milos Karadaglic, serà un homenatge a Pau Casals, val? Perquè és el 50 aniversari de la seva mort, i aquest serà el gran inici de temporada per nosaltres. I en parlarem abastament perquè és un gran concert que no us podeu perdre i us heu de marcar al calendari sí o sí. Dit això, com encara no hem començat de ple la temporada, us volia comentar avui un nou cicle que engeguem aquesta temporada de tardor. I és un cicle que hem titulat Perspectives, la música en femení, que abasta tres concerts. Tres concerts fets per dones, però són absolutament distints concerts, perquè veiem com cada tipus de música abasta diferents tipus de personalitat, que això ens agrada moltíssim. El primer seria el 20 d'octubre, amb la soprano Marta Bonet, soprano lleidatana, molt estimada a l'Auditori i al Conservatori, i la pianista Inma Trepat, que ens presenten un concert de càmera, un concert petit, delicat, elegant, que es titula 12, a la Sala 2, perquè el repertori està escrit per 12 compositores, filles de la segona meitat del segle XIX. El repertori està dividit també en les quatre estacions de l'any i ens presentaran cançons d'estil romàntic, algunes amb pinzellades impressionistes, algunes amb alguns tocs de música lleugera, i són cançons que també són com un petit embolcall elegant, torno a repetir, la nostra soprano Marta Bonet va estudiar al conservatori amb el Francesc Jové, tenor, la pianista Inma Trepat també està molt vinculada amb el conservatori de Lleida, tot i que va estudiar a Sabadell. Totes dues es van trobar a l'ESMUC, a Barcelona, i a partir d'abans, des del 2015, actuen com a duet. Uh-huh. I són magnífiques. Vull dir, és un concert que val molt la pena venir, de petit format, de càmera, a la Sala 2, el 20 d'octubre. Segon concert d'aquest cicle. Serà el diumenge 29 d'octubre. Un format completament diferent, a la Sala 1. L'espectacle es diu Niu. És un espectacle, com a tal. Música, dansa, visual, de Núria Andorrà. Núria Andorrà qui és? Núria Andorrà està formada al Conservatori de Lleida com a percussionista. Els seus pares de petita van apuntar al piano i de seguida va veure que allò no era per ella, que el piano s'avorria. I llavors es va obrir l'aula de percussió en aquells moments, quan ella estudiava, i allí se li va obrir el món. Està considerada actualment com una de les grans percussionistes, està formada en clàssica, però també en contemporània, i és compositora improvisadora, podríem dir el seu títol. I ella, tot el que sigui transversal, tot el que abasti diferents gèneres, és el que li va, és amb el que treballa. I ens presentarà un espectacle amb visual, amb dansa, amb percussió, que és trencador, que segueix una línia que no és la línia habitual de l'Auditori. I això també ens fa molt contentes, perquè volem obrir-nos a nova música. Uh-huh. I també penso que també és una feina que li toca a l'Auditori, com a equipament municipal, públic, poder donar, abastar tot tipus de música. Clar. Que no serà tan, evidentment, nosaltres l'any passat, la temporada passada, vam tenir una afluència i un èxit de públic bestial, sensacional, estàvem molt contentes. Hauria sigut molt fàcil quedar-nos amb això. Però és també feina nostra, la Puri està molt predisposada a obrir a noves músiques. Això és arriscat, sí, però també ho hem de fer.
Clar que sí, clar que sí.
I del dia 29, que això serà un diumenge 29 d'octubre, em vull recordar també especialment que aquell dia 29 d'octubre, aquest concert, formarà part de la segona edició de l'Intangible, el Festival d'Art i Tecnologia de Lleida. Aha, d'acord? Va. Perquè, clar, aquest concert, a més, utilitzarà la música electrònica, les noves tecnologies, per tant, està molt lligat amb aquest festival que es farà. Per tancar el cicle, mira, Ricard, jo si alguna cosa us diria...
A veure, 20 d'octubre, 29 d'octubre...
Sí,
i
3 de novembre.
3 de novembre.
Mira, el 3 de novembre, jo us diré una cosa que em va passar amb aquesta noia que vindrà, la Magalí Sare. Magalí Sare ens presentarà un treball que es diu Retornar, amb un contrabaixista excepcional, que és el Manel Fortià. Fa molts mesos, perquè tu saps que preparem la temporada amb molts mesos d'antelació, la programació, la Puri, la Puri gairebé compartim despatx, estem davant per davant i ens separa una vidriera, amb les portes obertes i tal. I de vegades, quan la Puri escolta música, bastant, amb un volum bastant important, ho deixarem aquí, de repente, i treballen, i de repente sento una veu i percussió, un contrabaix, vaig haver de parar el que feia, dic, qui és aquesta noia, Puri? Diu, vine, vine, escolta. Va ser impressionant. Era la Magalí Sare. Uh-huh. Diu, m'ha arribat això. Diu, penso que l'hauríem de portar. Dic, no t'ho pensis, és que l'hem de portar com sigui. És un regal.
Molt bé.
És una noia que us pot recordar molt quan la comenceu a escoltar amb la Sílvia Pérez Cruz en els seus inicis. Quan la coneixia poca gent i va arribar aquí a Lleida, va actuar al Cafè del Teatre, si ho recordeu. Després la van portar a l'Auditori i hi havia poca gent, perquè encara no la coneixia ningú. Però és d'aquelles veus que se't queden, que t'impressionen, que et toquen. La Magalí Sare és una d'aquestes veus. I amb acompanyada del contrabaix del Manel Fortià, el concert que serà Sala 2, per tant, sala petita, 3 de novembre a les 8, en el programa, per exemple, Cambalache, La leyenda del tiempo, Guantanamera, Volver. No us ho podeu perdre, eh? Jo no ho puc dir més clar.
Jo, quan ho dieu vosaltres, la veritat és que sí. Tot això és, com deia, perspectives, la música en femení, és un conjunt de tres propostes del dia 20, 29 d'octubre i 3 de novembre. Això també fareu un preu de cicle?
No, en aquest cas no. És a dir,
o són individuals?
Són individuals, són individuals, però tot així tenen un preu de 10 i 9 euros. Vull dir que no són preus desorbitats en absolut, en aquest sentit. Val. No.
Doncs ja ens ho tornaràs a recordar, evidentment, però això suposo que es posarà a la venda o ja està a la venda?
Ja està a la venda des del juliol, sí. També val a dir, mira Ricard, aprofito per dir que avui ja ens arriben els llibrets de la temporada, on figura tot en paper, ja arriben a l'Auditori, al Teatre de l'Escorxador i a la Llotja. A partir d'avui ja ho tindreu en paper, per tot arreu.
Molt bé, doncs auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, i allà ho teniu tot i podeu comprar ja... Podeu comprar ja les que us interessin.
Sí, si sabeu la data segura que podreu venir sí. No us ho deixeu per el darrer moment, perquè sobretot aquests petits esperem que volin.
Molt bé. Doncs auditorienricgranados.cat, caixaforum.org/Lleida i bibliotecalleida.gencat.cat. Aquestes són les webs dels tres equipaments que tenim avui representats aquí a l'Espai Groc. Maribel Tost, Antònia Capdevila i Roser Gord, com sempre un plaer. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Bon cap de setmana.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, la pluja que ja la tenim a la ciutat de Lleida, doncs paraigua i benvinguda sigui i que no feia malesa. Escolta, que arribem a les 2, que tinguis bon cap de setmana i tornem dilluns a les 12:20 des de Lleida.